Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics i amigues, a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Els controls i edició del programa, l'Alberto Vilela, i el que us parla, en Francesc López. Avui, dia dedicat a la xarxa d'entitats caritatives i socials del Bisbat de Lleida, els nostres convidats ens parlaran de la distribució d'aliments entre les persones més necessitades. Ara, us deixem a l'editorial.
Celebrem aquest cap de setmana la solemnitat de Crist Rei, el Messies exaltat en una creu. Us vull parlar a propòsit d'un llibre que estic llegint i que està deixant en mi una empremta molt profunda. Es tracta d'Incerta Glòria, l'obra mestra d'en Joan Sales. M'ha impactat especialment el personatge d'en Juli Soleràs. En Juli és com un ganivet esmolat a l'hora d'emetre judicis sobre la realitat. Cru, lúcid, amant de l'estirabot i un punt cínic. El seu veredicte, pel que fa a l'existència humana, no fa concessions. Diu, venim de l'obscè i anem al macabre. I davant d'aquesta constatació desangelada, quan un no esperaria més que el cinisme com a sortida, sorprèn que en Juli emet una sentència encara més lapidària. La creu o l'absurd? El més concís i més exacte sumari de l'existència humana. Davant el vertigen infinit que produeix l'impacte del mal, de la malaltia, de la mort, davant la sensació d'estafa que vivim quan els amors més purs es contaminen, però també davant de tants testimonis d'una tendresa impossible enmig dels escenaris més macabres. No ens resten més que dues sortides honestes, la creu o l'absurd. Només l'amor d'un Déu que no claudica davant la catàstrofe pot evitar que aquest món nostre s'enfonsi i que la nostra existència no sigui un absurd.
Marc Vilarasau, jesuïta.
Notícies del Bisbat.
Els delegats de Missions de Catalunya treballen plegats.
El passat dimarts, dia 8, els delegats diocesans de Missions de Catalunya, juntament amb Conxita Fargas, representant d'OCASA, entitat formada per l'ex-missioners, s'ha reunit per la reunió del primer trimestre del curs, acompanyats pel senyor bisbe Joan Piris, representant de la Tarraconense per l'àrea de Missions. Com cada any, va ser el Seminari Interdiocesà de Barcelona qui ha acollit la trobada. Els delegats de Missions de Catalunya tenen per costum trobar-se 4 cops a l'any. Aquesta primera reunió de curs ha servit per avaluar com s'estan complint els objectius de curs marcats al mes d'agost. El treball ha ocupat tot el matí, en un ambient de bona convivència i germanor. A migdia ha pogut compartir el dinat i la tertúlia amb els seminaristes.
Trobada de formació de persones voluntàries de Càritas.
Dissabte, dia 12, més de 90 persones s'han aplegat a la seu de Càritas diocesana de Lleida. En aquesta trobada de formació, en la que també han participat el senyor bisbe Joan Piris i l'equip directiu de dita entitat, s'han presentat el resultat de l'enquesta feta a més de 150 voluntaris de Càritas per conèixer llur opinió del món del voluntariat a Càritas. També ha hagut una taula rodona amb 4 persones voluntàries i, finalment, una interessant xerrada de Maripatxe Ayerra, voluntària de Càritas Espanyola, que ha parlat de manera molt amena i didàctica del que suposa estar compromesa en el servei a les persones empobrides des de Càritas.
La llibreria religiosa Ramon Llull s'ha renovat.
Aquesta llibreria, situada al carrer La Palma de Lleida, en la que es pot trobar literatura i imagineria religiosa i també productes de comerç just, ha estrenat les reformes a la seva tenda. L'espai ha estat ampliat i modernitzat, resultant-ne una notable millora de l'espai, fent-lo més acollidor i també més funcional. La Carme i l'Alberto, els responsables de la tenda, estan satisfets del resultat i esperen poder millorar així el servei que estan duent a terme fins ara.
Commemoració dels drets dels infants.
De la mà de la nostra delegació diocesana de Missions, volem mirar més enllà, tot fent el ressò del fet que aquests dies diverses entitats d'arreu del món commemoren el 22è aniversari de l'aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants per part de les Nacions Unides. Aquesta efemèride serveix per recordar-nos que els drets dels infants encara no són respectats. Un exemple el trobem a Zimbàbue, on, d'acord amb un recent estudi realitzat pel Plan Internacional, una ONG compromesa contra la pobresa infantil, milers d'infants, sobretot nenes, no poden rebre una educació digna. L'assetjament sexual, fins i tot per part dels professors i dels pares, les dificultats culturals, no poder assumir les taxes de matriculació, els matrimonis, els embarassos precoços i els compromisos dels pares són alguns dels factors que contribueixen a que les nenes abandonin l'escola.
L'entrevista.
Hola, en la nostra entrevista d'avui, dedicada un cop al mes a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida, podrem parlar amb dues entitats de les 14 que formen dita xarxa. Es tracta d'Arrels Sant Ignasi i Esclat Santa Tereseta, que avui estan representades per Joan Sunyol i Josep Valentines, respectivament. Avui volem dialogar amb tots dos al voltant de la realitat de la distribució d'aliments a les persones en situació de necessitat. A tots dos, gràcies per estar entre nosaltres.
Bona tarda.
Gràcies a tu.
Doncs, si us sembla, us demano que comencem responem a la pregunta: cal distribuir aliments i per què?
S'ha de distribuir aliments perquè existeix una situació de necessitat especial en aquest temps en el que ens trobem, amb una crisi molt forta que està afectant les necessitats bàsiques de les persones. No estem en condicions de normalitat, sinó de normalitat, no? El país i tota Europa i gran part del món està patint una situació, doncs, en què aquesta qüestió, la dels aliments, no està resolta. Per tant, més enllà de qualsevol consideració, és intolerable que hi hagi gent que passi fam, que no tingui el menjar de cada dia, i que, a part d'això, fins i tot, doncs, tinguin problemes de nutrició. Per tant, la resposta és s'ha de donar aliments. S'ha de donar aliments perquè la necessitat ho requereix. Tant de bo que trobéssim fórmules que a través de les quals això no fos necessari, però les coses són així. Clar, no ens conformem amb això. La idea és de que, passat aquest tràngol, doncs, les persones que estan en aquesta situació, doncs, puguin despavilar-se per elles mateixes i no hagin de recórrer, doncs, amb aquesta distribució d'aliments que estem fent diverses i diverses entitats. Per tant, el per què està clar, no? I la necessitat, doncs, també, perquè, doncs, forma part d'un problema global i general que va afectant a més persones cada vegada. Aquesta és la resposta que em sembla que cal donar.
En les xarxes teniu diverses entitats que, entre altres activitats de la vostra solidaritat, és la distribució d'aliments. Sant Ignasi, la Fundació Arrel Sant Ignasi, també Esclat Santa Teresina. Josep, a la vostra entitat, quines són les persones que venen a trucar a la vostra porta?
Pues podríem dir que les persones i famílies que venen a demanar-nos aliments són famílies del nostre entorn social, persones que últimament ha castigat molt la situació econòmica. I aquestes famílies es troben en una greu situació de que moltes vegades és la primera vegada que tenen que demanar, i això costa una mica, i és una mica difícil per ells donar el primer cop. Però ho fan. A vegades ho fan per si mateixes i altres vegades a través d'una altra persona. També hem de tindre en compte que nosaltres estem distribuint aliments a les famílies dels nens i nenes que tenim acollides al nostre centre obert Pare Palau. Són persones i famílies d'edats bastant joves. I llavors pues, se troben que, a part de que no tenen aliments pels nens, per donar-los menjar a casa, també es troben que en una situació difícil econòmica a la seva casa, a la seva llar.
Estem parlant de persones que ja han nascut a Lleida, de Lleida tota la vida, o solament immigrants, o de tot una mica?
No. Podríem dir que és de tot. Ja tenim bastant percentatge d'immigrants, però els fills, la majoria, ja són lleidatans. Per què? Per exemple, quan les preguntes d'on ets, el primer que fan és dir-te nosaltres som d'aquí. Per tant, nosaltres els hem de tractar com una persona i una família més de la nostra societat. Són d'aquí, del nostre entorn, del nostre barri, i estan integrats o intenten integrar-se a l'estructura social nostra lleidatana.
Correcte. Fa uns anys, Joan, jo recordo, segurament tu també recordaràs, i el Josep també, que es deia, no?, que l'Església feia assistencialisme, no?, i que aleshores distribuir roba, distribuir aliments, era fer assistencialisme. Què ha canviat? Què ha canviat en la societat, en el món, com perquè ara cada vegada hi hagi més entitats d'Església, de fora de l'Església, que estan distribuint aliments?
Home, potser que aclarir una mica la idea de l'assistencialisme, no? L'assistencialisme és una manera de... una seu de manera d'ajudar a la gent en el sentit de que, bé, fa falta aliments, et dono aliments, ja no em preocupo més d'això, ja no em preocupa res de l'entorn, de l'estructura, del perquè, de les causes, etc etc. I, per tant, faig aquest assistencialisme, que no és això ben bé el que probablement hauria de ser, que seria l'assistència, no? Què passa ara, en aquest moment? Que les entitats seguim preocupant-nos no només per aquesta idea de l'assistència, sinó de les causes, dels problemes, però ens trobem que amb una crisi financera tan important que fa que hi hagi gent que doncs, es quedi sense feina, hi hagi un atur considerable. Em sembla que la Catalunya està amb el 18,4% de persones que no estan arribant als 640 euros al mes. Per tant, estem parlant d'una situació d'empobriment progressiu de... Estic parlant de Catalunya, però, evidentment, a Espanya estem ja un 20%, em sembla, no? Per tant, hi ha una situació objectiva de necessitat que no té fàcil solució perquè l'alternativa, que és l'ocupació, que és el treball, que és la... doncs això no està garantit. Per tant, com que això no està garantit, encara que ens seguim preocupant per les causes i per trobar maneres perquè les persones s'espavilin per trobar solucions, doncs no les troben. I, per tant, el que no podem deixar és de que la gent, com he explicat abans, doncs passi gana, i sobretot doncs passi gana joves, nens, infants, gent gran, etc etc. Per tant, passem a l'assistència i a l'assistència preocupada, i, per altra banda, les entitats seguim preocupant-nos per aquest canvi d'estructura i de situació sobre la qual treballem, i per això la xarxa no fa gaire, sembla que era el dia 6 d'octubre, va fer un manifest de denúncia, no?
Josep, hi ha gent que diuen, doncs gent que potser no ho coneix de prop, però diu que s'està distribuint aliments a gent que després aquesta gent es venen aquests aliments o fins i tot es llencen. La vostra experiència va en aquest sentit? Afirma això o seria una llegenda urbana de les moltes que hi ha?
Rotundament no. Nosaltres, quan ens ve una persona o una família que necessita aliments, aquesta persona o aquesta família és acollida per una treballadora social. Ella fa un estudi de les necessitats d'aquesta família o que li proposa. I llavors ella ho estudia, aquesta persona ho estudia, i a part ho consulta, si és el cas, amb l'assistència social de la ciutat o amb l'assistència social de Càritas. Hi pot haver una família o una persona que pugui traure aliments d'una associació o d'una altra, però jo diria que el fet de que hi hagi una família no és significatiu, no és gens significatiu. Però també tinguem en compte que aquestes persones que venen a buscar aquests aliments són persones que normalment estan molt angoixades. I el fet de que una persona en aquesta angoixa, en aquesta necessitat, fes una cosa d'aquestes, és, jo, per mi, és completament assumible.
Joan, seria la teva idea, també?
Jo fins i tot afegiria una cosa, que a vegades dic i a alguns no els agrada gaire que ho digui, però em sembla que és així. Encara que es donés el cas de que hi hagi una família que vagi a una altra associació i demani també aliments, jo diria serà perquè ho necessita. És a dir, no podem oblidar que les entitats fan l'ajut d'aliments limitada, vull dir que tampoc podem donar de tot. I, per tant, que hi hagi una família que vagi a un altre lloc, doncs mira, potser que estudiem una mica la situació i veiem que l'increment de necessitat va augmentant. És a dir, per tant, dic l'increment, no només la situació de necessitat. Per tant, doncs, home, si passa això, no ho hem de trobar doncs, purament a la picaresca, sinó a la necessitat. Picaresca sempre n'hi ha hagut i aprofitats sempre n'hi ha hagut, però em sembla que això és un mínim dels mínims que no caldria preocupar-nos.
Sembla que en l'interior, en el si de la xarxa, esteu treballant el tema de la distribució d'aliments, de com fer-la, de com millorar-la, de com coordinar-se. Tenim entès que s'està preparant fins i tot un material. Ens en podríeu explicar, Joan, una miqueta en què consistirà, com està aquest procés?
Bé, suposo que és aquest petit reportatge tipus vídeo de les bones pràctiques de com es fa aquesta distribució d'aliments, amb quina dignitat i de quina manera. Home, perquè també la gent vegi que això, hi ha bones pràctiques, que les coses s'estudien, es treballen, no es fan de qualsevol manera i que, a més, es busca que siguin de la manera més, com ho diria jo, més personalitzada i més professional possible, en el sentit que hi hagi una bona acollida i una bona rebuda, per altra banda, les dues coses, perquè estem parlant de persones necessitades que hem d'evitar per tots els mitjans de fer una mena de judici sobre elles, no? Perquè ja venen prou angoixades, que dius tu. I em sembla que aquest reportatge d'alguna manera reflexarà aquestes bones pràctiques que convé que tothom conegui. Aquest és el material que em sembla que s'està preparant per sobretot.
Podríem dir, doncs, Josep, que hi ha maneres i maneres de distribuir aliments. Segons vosaltres, l'esperit i com s'hauria de fer aquesta distribució d'aliments?
Bueno, la distribució d'aliments s'ha de fer d'una forma, diguéssim, primer que la persona s'hi senti acollida per cada una de les entitats, en general, diguéssim, per la xarxa. Aquest acolliment té que ser completament confidencial. Després aquesta persona ha de manifestar espontàniament totes les seves necessitats. No s'ha de sentir en cap moment coartada o, diguéssim, la seva dignitat una mica ferida perquè demani coses tan bàsiques com és el dir avui tinc gana i tinc que menjar avui o avui no tinc gens de menjar a casa que dono a la meva família. Que això ho pugui manifestar i expressar obertament sense que ella se senti que ferida. Un altre concepte important és que els aliments, la persona que els rep, els té que rebre amb el sentit total de gratuïtat. O sigui, en cap moment, diguéssim, s'ha de pretendre per ningú de la xarxa que aquesta persona ens doni les gràcies pel favor que li fem del subministrament d'aquests aliments. No, això no és així, perquè, diguéssim, hi ha el principi de justícia que ens fa que la persona que necessiti se li tingui que donar. Nosaltres també hem escollit un servei pel qual farem un seguiment de les necessitats de cada família o de cada persona amb el temps. Però també hem de tindre en compte que aquest seguiment tampoc pot ser indefinit. Nosaltres hem de procurar ajudar la persona, li hem de dir les eines per les quals aquesta persona pugui, o la seva família pugui tirar endavant, quins recursos pot trobar a la ciutat perquè aquesta persona pugui fer ús d'aquests recursos i pugui sortir de la situació en què es trobi. Claro, i llavors tinguent en compte de que en aquest moment hi ha les necessitats que hi ha, però potser dintre d'un temps en pot haver d'altres necessitats i tenim que fer que això sigui una mica dinàmic.
Anem tenint experiències concretes d'aquesta distribució d'aliments amb un model, no?, tal com voldríem. En aquesta línia, fa pocs dies, es va inaugurar un recurs important a Lleida, la botigueta. Joan, ens en podries explicar què és la botigueta, com funciona, quin és aquest model que empreu en aquesta realitat?
És el nostre servei d'aliments que s'ofereix a la ciutat. Abans estàvem en un localet de 150-120 metres quadrats i ara estem en un de 400. O sigui que vol dir què? Vol dir que la intenció era de posar en pràctica les bones pràctiques de les quals ha parlat amb Valentines, no? És a dir, que les coses es facin doncs, amb un acolliment personalitzat, tal com has explicat tu, respectar la dignitat de la persona, la confidencialitat, etcètera, etcètera, no? I per això necessita un lloc adequat que, d'alguna manera, impliqui un trobar-s'hi bé. És a dir, que les persones que van a fer allà, estan acollides allà, se sentin única com a casa. Per això, en comptes de dir serveis d'aliments, en diem familiarment doncs, la botigueta, no? Perquè sigui per ells això, una botigueta, no? Com es treballa? Es treballa sempre doncs, a la línia aquesta del tractament personalitzat, és a dir, que les persones que venen a la botigueta venen derivades d'entitats, no venen del carrer, sinó que venen doncs, derivades de Càritas, venen derivades dels serveis socials de l'Ajuntament, venen derivades doncs, dels nostres centres d'arrels mateix i potser d'altres entitats que ara no recordo. Però, en tot cas, hi ha una derivació. Això què vol dir? Que si hi ha una derivació vol dir que tots els casos estan controlats en el sentit positiu de la paraula, si sabem de què va cada cosa i cada problema i cada família, no? I depèn del tipus de persona que vingui, doncs serà una mena de lot o una mena de servei diferent. Per les persones que estan en situació de sense llar, no els donaràs a menjar per cuinar, senzillament perquè doncs, no poden escalfar-lo. No? Per tant, tindrà un lot diferent d'aquella família doncs, que té casa i, per tant, etcètera, etcètera. O sigui que, segons cada cas, hi haurà el servei que pertoqui. No? Bé, això per què es pot fer així? Perquè hi ha aquesta personalització, perquè hi ha aquesta gratuïtat, perquè hi ha aquesta confidencialitat i perquè hi ha aquest tracte de persona a persona. Per tant, la botigueta vol ser un lloc de trobada, d'acollida i també d'orientació, perquè algunes persones a vegades venen sense la informació necessària. Doncs també resulta que la botigueta és un punt d'informació perquè, doncs, perquè puguin espavilar-se per ells mateixos, perquè puguin arribar als serveis socials que els correspon, etcètera, etcètera. Per tant, també hi ha una part educativa que treballem dintre del que podem. I moltes altres coses, però aquí ja suposo que no queda més temps.
Bé, el temps se'ns va esgotant. Però per acabar, sempre ens agrada en aquest espai, d'aquesta tertúlia, d'aquesta trobada, donar la paraula als nostres contertulis i perquè ens adrecin el seu missatge. Per tant, doncs, Josep i Joan, si us sembla, el missatge que voldríeu adreçar avui que hem estat parlant, la distribució d'aliments, com una resposta de solidaritat a les persones que viuen en necessitat, doncs quin seria el vostre missatge que voldríeu adreçar?
Jo voldria adreçar un missatge a tothom de que fos més sensible a les causes per les quals en aquest moment hi ha la pobresa. Que entenguin aquestes causes, les pensin i les mediten interiorment cada una d'aquestes persones. Perquè tinguem en compte que la xarxa pròximament obrirà campanyes de sensibilització i d'ajut per a aquestes famílies i voldríem pues que hi hagués una resposta molt positiva en aquestes causes. Tinguin en compte tot el que hem dit ara, perquè és un assumpte que està controlat. Nosaltres, els membres de la xarxa, ens reunim periòdicament. Si hi ha alguna mancança, algun defecte, el anem corregint, i, per tant, aquestes causes pràcticament no existeixen. Per tant, és una causa, ja, jo diria, de sensibilització de la gent en general vers aquestes persones tan necessitades en aquest moment i que nosaltres anem treballant i acollint periòdicament.
Joan, molt breument.
Que hem de fer una tasca doble, una seria d'anunci i l'altra de denúncia. I, per tant, l'assistència és l'anunci. És a dir, estem treballant per les persones que s'ho passen malament i ho hem de fer sense embuts i endavant en sentit de generositat i comprensió de la realitat. Per altra banda, doncs, una tasca de denúncia, perquè les coses no estan bé, aquests problemes no existeixen perquè sí, hi ha una estructura que suposa aquesta situació, hi ha una crisi, hi ha un malversament general dels diners, ja, etcètera, etcètera. I d'això n'hem de parlar i n'hem de parlar el suficient com perquè tothom se n'adoni de com estan les coses. Per tant, anunci i denúncia. Aquesta és la nostra tasca.
Doncs avui ha estat Esclat i Santa Terceta i Arrel Sant Ignasi que han compartit amb nosaltres l'espai mensual de diàleg amb la xarxa d'entitats. Avui per parlar de la distribució d'aliments. Doncs és això, amics, fins una altra vegada. I ara us deixem amb l'agenda.
Allò que m'interessa no és la felicitat de tots els homes, sinó la de cadascun d'ells.
Boris Vian, novel·lista francès. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Catòlics, presència d'Església. Generalment són presents en la societat de la manera com les circumstàncies de la vida i la vocació de cadascun ens duu. Hi ha presències més significatives que altres, però des del segle prop passat sembla que anem superant la temptació de passar de llarg i hi ha una major consciència de la nostra tasca en el món. Fidels a l'ensenyament social de l'Església, els membres de les nostres comunitats cristianes anem fent més operativa la nostra fe. Els resultats no són espectaculars, però, com escrivien en un diari italià aquest estiu, molts fidels cristians viuen un particular acostament religiós ben atent als fets de la vida política, creant opinions compartides i ambicionant experiències de relacions interpersonals de bona qualitat. Gràcies a Déu, hi ha cada dia més voluntat de participació i una clara consciència que la fe cristiana té molt que aportar a la vida social. Cadascun de nosaltres hem de prendre consciència que estem presents en la vida pública de diverses maneres. La família, l'escola i les AMPA, la professió, el temps lliure, la política, els sindicats, la universitat, tot el teixit d'entitats i associacions civils, etc. I allí cadascun de nosaltres som testimonis del Crist, perquè els cristians laics som església en el món. Certament encara hi ha prejudicis i reticències, sense oblidar les deformacions per acció o omissió, els fonamentalismes, els tancaments o els espiritualismes desencarnats. Però el compromís pel bé comú va obrint-se camí i es multipliquen les iniciatives en favor de la justícia i de la pau en les que hi ha sempre presents homes i dones que comparteixen la fe en Jesucrist i no ho amaguen. Són catòlics presència d'Església, llevat, llum del món i sal de la terra, com ho desitjava el Senyor. Cal agrair, com ho ha fet el Papa Benet en Alemanya, el servei que fan i el testimoniatge que donen com valerosos pregoners de la fe i de les coses que esperem. Perquè en els moments actuals no resulta fàcil mantenir i promoure amb entusiasme la fe i aquesta presència d'Església. Per això també, en el missatge que he dirigit al començament d'aquest curs a l'Església de Lleida, he volgut agrair totes les aportacions, fins i tot crítiques, però solidàriament responsables, que són fruit de reflexió i d'un testimoniatge de vida evangèlica admirable. Ho agraeixo sobretot a aquells que ho fan participant activament en la renovació de la comunitat eclesial a la qual pertanyen pel baptisme. Agraeixo totes les iniciatives de persones, grups i institucions eclesials que, demostrant ser branques d'un mateix arbre, l'Església de Lleida, volen contribuir al creixement de la llavor de l'Evangeli escampat a les nostres terres des de fa segles. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amics i amigues, desitjar-vos una bona setmana. Però abans, recordem el que en Joan Sunyol i en Josep Valentines ens han dit. Fer denúncia, assistir i comprendre les persones amb necessitats. Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i l'edició, Alberto Videla, i el que els ha parlat, en Francesc López.
Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Adeu-siau, amics.
Ràdio Estel.